11 minuts i les 11 del matí. Com és habitual els dimarts, actualitat musical amb 3-4 coses que us volem comentar avui. D'entrada, Shakira haurà d'anar a judici acusada, atenció, de defraudar 14,5 milions a Hisenda.
Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo. Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar, yo no estaré aquí en el mismo lugar.
L'Audiència de Barcelona ha avalat la decisió del jutge instructor d'enviar la cantant Shakira a judici acusada de defraudar, com dèiem, 14,5 milions d'euros a Hisenda, simulant que no vivia a Espanya i ocultant ingressos mitjançant un entramat amb la seu, en aquest cas, amb seu en un paradís fiscal. En una interlocutòria, el tribunal desestima el recurs de Shakira contra la decisió de titular del jutjat d'instrucció número 2 d'Esplugues de Llobregat, això és el Baix Llobregat, i confirma que hi ha prou indicis per jutjar l'artista colombiana arran de la querella que la fiscalia va presentar contra ella per 6 delictes contra la hisenda pública. Shakira ja ha pagat, sembla ser, els 14,5 milions que l'agència tributària l'exigia i 3 milions més en interessos per un suposat frau fiscal comès entre els anys 2012 i 2014, cosa que no impedeix que acabi al banc dels acusats. I avui ens fem també una pregunta. Per què es va fer viral la versió d'un tema de Michael Jackson a l'inici de la pandèmia? Artistes que viuen a la Xina van adaptar You Are Not Alone i ara una investigadora catalana ha analitzat per què la cançó i el vídeo van ser tan efectius. Another day has gone. I'm still on. La pregunta que ens fem és, pot la música mitigar el dolor col·lectiu? Doncs sembla que sí, com ho demostra la versió d'un tema de Michael Jackson que diversos cantants van gravar a la Xina quan es començava a notar els estralls de la SARS-CoV-2 a Wuhan. Ara, Lídia Jiménez Llort és catedràtica del Departament de Psiquiatria Legal i investigadora de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat per què la cançó i el vídeo van ser tan efectius. El seu estudi, per cert, si us interessa, està publicat a la revista Behavioral Sciences. Era al febrer de 2020 i un grup de músics que treballava, en aquest cas, per l'empresa Shenzhen Meifaya Culture Communication Corporated Limited, van decidir intentar aixecar els ànims de la població. En aquells moments, Wuhan, una ciutat d'11 milions d'habitants, estava en quarantena amb els carrers deserts i no es podia ni entrar ni sortir. Els casos augmentaven de manera accelerada i la malaltia s'estenia a la resta del país i també a l'estranger. Va ser aleshores quan els artistes van fer servir la xarxa social WeChat, que té uns 1.200 milions d'usuaris actius al mes, i van cantar China, You Are Not Alone en anglès i en xinès. El vídeo, que es pot veure i escoltar doncs encara a través de les xarxes, es va fer viral. Tots els participants van fer servir els seus mòbils per gravar el so i la imatge, i amb això es va compondre un vídeo final d'uns aproximadament 4 minuts. L'empresa va ser fundada per la xinesa Annie Xu, que canta a l'inici del vídeo i també va ser responsable de desenvolupar la idea, segons explica, que la primera intenció havia estat doncs donar diners. La mateixa doctora Jiménez Llort va notar els efectes positius de la cançó. Pel que explica, diu, quan vaig veure el vídeo em vaig sentir profundament tocada. Vaig empatitzar amb el patiment del poble xinès i també dels cantants per les seves expressions i per les imatges tan impactants dels hospitals, ambulàncies i carrers buits. És aleshores quan va decidir analitzar com la música, la lletra i les imatges d'aquest vídeo es combinaven per tenir aquest efecte. L'objectiu de l'estudi va ser identificar les característiques de la composició que permetien empatitzar també amb les experiències de dol personal i col·lectiu, sentir la comprensió dels altres i posar en valor eines de resiliència individual i social. En definitiva, entendre com els elements posats en joc en reversionar un vídeo musical havien servit per mitigar una experiència traumàtica compartida. I qui està d'enhorabona són els seguidors i m'incloquen al sac de Bruce Springsteen, que arrencarà a Barcelona la gira europea prevista pel 2023. Springsteen i la E Street van actuaran el 28 d'abril del 23 a la capital catalana, única ciutat, per cert, que visitaran d'Espanya. Els fans de Bruce Springsteen ja tenen una nova data per marcar el calendari. 28 d'abril de 2023 és la data en què ell i la E Street Band arrencaran l'any que ve la gira europea, un concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona i que serà també l'única parada que faran a l'estat espanyol. Així ho ha anunciat ell mateix a través de les xarxes socials en aquests últims dies. Després de passar per Barcelona, Springsteen i la seva banda tenen previstos 18 concerts més que els portaran a Dublín, París, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Göteborg, Oslo, Copenhague i ciutats com Hamburg, Viena, Munic o Mons, on tenen previst actuar el 25 de juliol. Més endavant s'anunciarà també més ciutats i espectacles al Regne Unit i Bèlgica, segons diu la web de l'artista. El més important que us heu d'apuntar, les entrades a la venda el 8 de juny. Les entrades per al concert de Barcelona es podran adquirir a partir de les 10 del matí del 8 de juny, com dèiem, a través de les webs doctormusic.com i entrades.com. El preu oscil·larà entre els 65 i els 125 euros per a les de seient reservat en graderia, de 125 euros per a la pista davantera i de 82 euros per a la pista posterior. Ja es podran adquirir un màxim, en aquest cas, de 6 entrades per compra. Seran els primers concerts en directe de Bruce Springsteen des de la gira mundial de River Tour del febrer de 2017. Els membres de The E Street Band, Roy Beaton al piano i sintetitzador, considerat un dels millors pianistes de tots els temps, Nils Lofgren a la guitarra, Pat Iskialfa a guitarra i veu, Gary Talen al baix, Steve Van Zandt, l'Etern, a la guitarra, Max Weinberg a la bateria, amb Sossie Tyrell al violí, també Jake Clemons al saxo i Charlie Giordano als teclats. I avui no ens hi allarguem més perquè demà, precisament, l'Oriol Enrol, a partir de les 12 i 5 minuts del migdia, anirà directament dedicat als Depeche Mode. En les últimes hores ens ha deixat Andy Fletch Fletcher, el teclista de la banda, amic d'infantesa de Martin Gore, va incorporar-se a la banda com a teclista rere els sons de sintetitzador i, posteriorment, com a baixista dels Depeche Mode. Així tanquem avui el bloc de música.